Cultura visual.
Jo tenia una observació que quan parlaves sobre el tema de la religió, quan ella parlava, que quan ella parlava sobre la religió i el punt de vista que tenia la religió sobre la dona, em sembla molt curiós que la Verge Maria, que originalment ja bueno, portava hijab, anava tapada, artísticament la pinten com una deessa, o sigui, no sé si m'explico, com que ressalten, no?, la figura aquesta de la dona en l'art almenys. No sé.
Què vols dir que ressalta? Què?
Que la representen com una deessa clàssica, sí. Una mica.
Sí, d'alguna manera sí.
I sí, ja no només és això, que en plan, sent en l'època en qual està representat, doncs no sé, no m'entens, la dona sempre ha anat recatada, no?, de tota la vida.
Però la Verge, la Mare de Déu, sempre va super tapada.
Sí, però ja aquest art, el que tu has ensenyat,
sí,
m'ha semblat molt curiós a l'hora de, no sé, de representar, sí, amb el cabell, no sé, arrinxolat,
sí.
No sé si m'explico.
Sí, sí. Bueno, això depèn de són petits matisos en les representacions, o sigui, a vegades va més tapada, menys, però vamos, que en general, per exemple, en les imatges marianes sempre, al millor no el cabell, però la resta del cos, de la indumentària. Les Immaculades, sí.
Sense tapar.
Al millor forma part de la iconografia específica de l'Immaculada, no ho sí, he estudiat això.
Això també ve molt d'època moderna, segle XVI i XVII, que circulaven molt els gravats i que també, clar, època del 15-16 comencen a haver reminiscències de l'art clàssic. Llavors, clar, també les fonts dels gravats d'època moderna veuen de les escultures clàssiques humanístiques.
Sí.
Claro, el cànon de belleza, digamos, el cànon del cos a partir del Renaixement és el cànon clàssic. Llavors pot ser que es deu a això també. Més per una qüestió d'influència artística, més que perquè hi hagi més llibertat. No menys.
De fet, les representacions marianes d'època medieval
claro,
estan molt
super
tapades.
Tapades.
Vull dir, porten el mafòdium, tot el
mantell... Però això té en relació al que havíeu dit, que l'edat medieval se la pinta com a edat oscura, però ara en l'edat moderna doncs, la representen així. I és tot el contrari. No sé si m'explico.
Sí, 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 sí. Sí que t'entenc el que vols dir ara t'ho diré. Però deu ser per això, per el cànon de bellesa, per l'estètica, que al canvi a la fil, clar, per exemple, aquesta Immaculada, fins i tot la postura és la de l'escorzo, la de les escultures més clàssiques, de més moviment, naturalitat, sí? Llavors, lo del cabell també pot ser això. En canvi, en el romànic, sobretot, perquè el gòtic també, l'estètica de la Mare de Déu canvia, és més naturalista, és més la mare, no? No la com figura materna, perquè és per la pose, per la naturalitat, en contraposició al romànic, que és un trono. Per això és tan jeràtica, perquè és l'excusa per posar al Hijo de Dios. No, és com que ella està en un segon plano. També, però...
La coberta,
més seriàtica, és més seriàtica, més... Però és per les formes artístiques. Sí, però és curiós, sí, que claro, és com que és al revés, no? Com
sí.
Que hem dit que en l'edat mitjana hi ha més... no és tan fosca, no és tan fosca com la idea que tenim tradicionalment, i que hi ha més espais de llibertat, i en canvi la representació és al contrari.
Sí.
Alguna coseta més? Però tens cap pregunta així pendent de la primera?
Bueno, més que una pregunta, era un comentari sobre l'aspecte.
Comenta, comenta.
Bueno, un comentari que potser diguem de part meva, no m'he casat amb aquesta, no sé. Bueno, no, vull dir, que ja sé, que va, tinc la sensació que se li atribueix, s'utilitza la paraula patriarcat d'una manera molt genèrica que pot confondre una miqueta a la persona que està escoltant, en el sentit de, com que sé, no? Sí, hi ha termes que s'han utilitzat aquí, per exemple, l'estat, no? Jo estic fent història moderna, no? I nosaltres tenim clar que l'estat en època moderna no existeix, està conformat per altres, per altres elements, no? I a vegades, pues, voler com, o sigui, sí, que no sé, tampoc, no hi hagi l'oficient, no? Però, entenc que l'evolució que fas en la descripció d'aquesta ponència, doncs, té un component marcat en el control, no? Masculí, però alhora també són moltes altres coses que no sé com dir-ho, saps? La veritat. Res, no sé, un comentari aquest que...
Però el patriarcat sí que sabem clarament què és i com funciona.
Ah, sí.
A part de tot el que us ha dit la Rita, és un pacte entre homes heterosexuals per controlar la vida, és molt bèstia, diu així, però és així, la vida i la mort de tot algú que està sota la seva potestat. Per això és un patriarca, això estén-lo socialment, i això és un patriarca. És un pacte entre homes heterosexuals. Aquí està la clau. Sobre la vida i la mort. Ell pot decidir si mata un membre de la seva família, no li passa res. Aquest és un sistema d'organització sociopolítica que es va fundar a Grècia. Després afegeixi tot el que t'ha dit ella, i podem afegir moltes més coses, però definit, una definició pública i classe és aquest.
Clar, jo segurament, o sigui, estic d'acord amb el que dius, però a l'hora de definicions curtes i classes, una miqueta...
Però jo dic per entendre'ns de què és un sistema, o sigui, no és una forma que vulgués, no sé què, no, és un sistema d'organització social, política, econòmica, etc., que ve a partir d'un pacte entre homes heterosexuals i van governar tot a Grècia, o sigui, va néixer a Grècia.
Se consolida en Grècia.
Durant l'època grega, romana, va passar a Roma, perquè el pacte una vegada es crea no es trenca fins als anys 70, que van començar, diríem, a escaldar-se, no a desaparèixer, a escaldar-se, i van aparèixer el que s'anomenen les fratries, les lluites entre iguals. O sigui que ja no hi havia un patriarca estricto sensu, sinó el que hi havia era, diríem, baralles, com que ja no hi havia aquella figura dominant que controlava tot el nucli familiar. Aleshores, era, les fràtries ve de fràter, germà. Aleshores, és una lluita entre iguals, que ara encara estem immerses amb aquesta lluita entre iguals. Els homes, ja no hi ha la figura del patriarca, o hi ha molt poques figures de patriarca, s'ha anat esquerdant, que aleshores és una lluita entre iguals. Però per controlar-los igualment, si poguéssim. Val? Però, o sigui, això és una definició històrica, d'historiadora. No sé si t'ho he aclarit o t'ho confós
més. No, no.
No sé, jo, per exemple, intento precisament utilitzar la paraula patriarcat i no tant parlar de masculí o homes, perquè també, com he dit, quan s'estableix el patriarcat, els homes que estaven sota un ordre diferent i anterior també ho pateixen, vull dir.
Clar, ells són els primers que pateixen.
Per això, no, o sigui, per això evito precisament utilitzar altres paraules i faig més èmfasi en aquesta. Perquè sí, també perquè avui dia, per exemple, pues, afortunadament, cada vegada hi ha més revisions de la masculinitat i se camina cap a la masculinitat no patriarcal, no? Llavors, és un sistema protagonitzat per homes heterosexuals, en els quals també són víctimes del propi sistema, en algunes situacions, en alguns aspectes. Per tant, no m'agrada parlar tant d'homes, perquè els homes també estaria bé que escapessin del patriarcat. No sé, què penseu vosaltres?
Els nois, us va bé? No us va bé?
Només hi ha ara un. Ah, bueno, dos. Aquí també. I el registre. I tu?
Es va bé, el racó no fa possible. Què penseu? Vosaltres, què penseu respecte a com a sistema, us va bé? O no, no, o vosaltres no sentiu que cap proximitat d'aquest sistema més aviat és un sistema que ho és de tractar i vosaltres. No sé si
com que és l'únic sistema que hem viscut, és diferent comparat amb qualsevol altre i...
Però tu et sents...
Aquesta és la resposta fàcil.
Pues, aleshores, no et sents còmode amb aquesta imatge d'home que dona el patriarcat.
En el sentit estricte, no.
I aleshores en quin sentit?
En canvi, ja.
Eh?
Ah, que ni sí ni no. No sé si val.
No, jo crec però jo crec que no. O sigui, que ara a la vostra generació pensa que es pot convertir en un home. O sigui, vosaltres penseu que fins als anys 50 i fins als anys 75 o 75, si no pregunteu-hi a les vostres iaies, elles no podien sortir a l'estranger sense el permís del seu marit. No podien obrir un compte bancari. No podien treure's el carnet de conduir. No podien fer moltes coses.
Pràcticament no podia ni treballar, si no les deixava l'home.
Jo soc metgessa, jo podia fer de metgessa, en tot el que això significa, però no podia demanar un crèdit, si no era la firma del meu marit. Exacte. Així, de discrepant era. Això
és sí, és neuròtic.
No és exagerat, vull dir que en aquest sentit, tu trucaves amb un home, i la Junts ho trobaries, no? Però generalment,
sí.
No defensem això. Però per altra banda sí que estem influenciant d'alguna manera
per això també nosaltres, o sigui, les dones, els més valors patriarcals, els vostres fills,
i filles, tot, o sigui, perquè el patriarcat és, te col·loca a les dones i als homes, a les dues, en un determinat lloc, en unes determinades funcions, o sigui, les dones hem nascut també en el patriarcat i si no ens fem un canvi, i fins i tot fas el canvi en intentar viure d'una manera més feminista, per exemple, sempre t'has de deconstruir des del punt de vista patriarcal, perquè el que ens han ensenyat, no, l'ordre que coneixem, com ho deia el teu company, no sé com es dius, Joel, és el que coneixem, no, i és el que ens han educat.
Però això no consideris l'ordre en el que tu et trobes.
Jo l'ordre en el que trobo és que tothom faci la seva i tingui les mateixes subordinats i disfruti, i qui vol i qui vulgui ser doctor, que sigui doctor, i qui vulgui dir jo sota un pont, doncs que digui sota un pont. No, que es fa robar, que tothom faci el que cregui correcte i...
Sí, que has dit una cosa molt important, que tothom tingui igualtat d'oportunitats. Sí. Aleshores, això ja és una antítesi del patriarcat, perquè és una de les conquestes que ens queda sense fer a les dones. Ja tenim igualtat de dret, no sé què, però ens continuen assassinant una darrere un altre dia. Aleshores, el que no tenim, perquè encara hi ha allò un sostre, és que no tenim igualtat d'oportunitats. No, no ho tenim.
I això s'ha vist reflectit a les últimes eleccions d'Amèrica entre Trump i Kamala. Han continuat votant per al patriarcat i no volen que una dona dirigeixi un país, bàsicament. No volen, no ho tenen ni tan sols... No s'ho imaginen.
Sí, sí, jo vaig sentir a un home dient que Amèrica era un país molt... molt fort i molt important i que no podia estar governat per una dona. I algunes de les interpretacions per entendre per què la comunitat latina vota a Trump quan les seves polítiques van en contra total dels immigrants i específicament dels latinos, que són una de les comunitats d'immigrants més grans, és que aquesta comunitat és masclista, llavors prefereix a un home oberta que a una dona.
Sí, sí.
Bueno,
sí.
Digues.
No, volia dir dues coses. Jo sé que estudiant història, no sé si aquí tots no estudiant història, crec que no.
No.
La gran majoria no són estudiant història. Aquí.
Jo pensava que sí.
I bueno, sí, bàsicament, per exemple...
Sí,
no.
Comunicació cultural.
Jo sí, sóc història.
Ella també.
Elles dues
són història. Els que n'han vingut avui, són tres. Un que ha hagut d'avançar i dos que no...
Jo de literatura.
Bueno, són mics. Bàsicament també, les llibertats que hem adquirit com a individus tampoc és algo històric. O sigui, aquest sentit és algo del segle XX, XIX, XX. O sigui que hi havia una realitat en l'ésser humà dintre de potser d'Occident. Ho estem estudiant nosaltres majoritàriament, no? que o sigui, en època de l'època de l'Ebram, estàvem en dintre d'estaments, i nosaltres formàvem part d'un estament, i aquest estament molts de cops no estava representat per nosaltres. Que, en aquest sentit, l'individu com a tal no té una veu fins molt avançada a la modernitat, i que a vegades, no sé, no, que això s'ha de tindre en compte també.
Sí, però crec que no és incompatible una cosa amb l'altra.
No és incompatible, però bueno, saps? Que al cap, ens fiquem armats al cap de... Ostres, vivint d'aquesta manera fa 200 anys. Bueno, sí, però perquè la realitat social era molt diferent a la realitat social que vivim avui, no? I això no és excusa, per dir que res, però... I després, per altra banda, la cacera de bruixes, així, que aquí ja s'ha comentat, no? Aquí a Espanya era algo que no es tenia en compte, perquè era l'inquisició la que feia un judici, feia un interrogatori i molts de cops les bruixes en si pues, no entraven dintre dels cànons de l'heretgia, crec que per si.
Sí, però és el que he dit jo, que no és tant en la península ibèrica, no és tant la inquisició la que és la com l'ente que persegueix a les dones, sinó que els acusaments venen per part de la mateixa població, que veu aquesta dona com estranya i bueno, pues, aquesta cosa de que la gent pues, que, bueno, que sempre veiem diferent al diferent, com males al diferent, no? I per sempre hi ha un conte molt interessant, i ara no me'n recordo exactament com es diu, després ho puc buscar si acabem aviat. És el diluvi, és això? Que és està basat en un procés d'una bruixa d'aquí de Catalunya, que és francesa i viuda, i se l'ocorreix venir aquí i a instal·lar-se a viure. Llavors, pues, la comencen a dir, però aquesta dona d'on ve, està sola, viene d'allà, d'altre país, tal, y bueno, comienzan a crear el bulo de que ella es la que provoca los desastres naturales y tal, y es desde el pueblo que le llaman le portan a las instituciones civiles, no tan a la Inquisición, pero voy a decir que de unido a los procesos de brujas que va a haber tan a Cataluña como sobre todo al País Vasco, están aquí en el, no sé si has visto el dossier aquest, está per mapas, está per països, perdón. ¿Qué volies comentar? Per acabar.
Com és que el tema del patriarcat, que a mi també, siguin estudiant de comunicació, doncs és molt interessant la manera que es parla en general sobre el patriarcat, la manera en què es mostra des de diversos sentits, i per exemple, un exemple molt, no tonto, però molt bàsic de com és el patriarcat, com s'extén el patriarcat, com al final s'assenyala una dona des de la comunitat per aquesta por a vegades. El cuento de una criada ho explica molt bàsicament com el patriarcat s'ha creat per un grup d'homes heterosexuals amb diners, que al final acaba afectant els homes heterosexuals i no més pobres, com acaben creant una comunitat de por, com entre les pròpies dones s'assenyalen a elles mateixes que les fa acomodament quan en teoria s'haurien de protegir, quan entre les dones que són les criades, diríem, s'haurien d'ajudar entre elles, però s'assenyalen per protegir-se, al final s'acaba creant una situació de por que acaba alimentant el patriarcat. I quan es surt de potser aquest patriarcat tan obvi, encara s'hi ha estat aquest patriarcat, perquè algú que han aconseguit, per exemple, les dones, s'acaba agafant per mans dels homes un altre cop i es continua aquest cicle de por.
Sí, sí, tens raó. De fet, algunes autores parlen de que, relativament com que culpabilitzen les pròpies dones en el procés de creació del patriarcat, perquè elles són les que van contribuir a la instauració d'aquest sistema. Però és precisament per el que dius tu, ho van com es diuen, aliades, en aquest cas del patriarcat, per supervivència, per por, sí? Sí, que... Sí, és un bon exemple. Bueno, molt bé. Doncs anem a continuar, que al final tenim fins les 4 només.
Sí.
Bueno, doncs farem ràpid. A veure, diguem que la primera presentació era més una mirada històrica i aquesta és més d'una mirada artística, encara que també hem vist art en la primera presentació, i d'una etapa concreta que és sobretot art contemporani. Sí, ara entendrem per què també. Llavors, acabo de dir que jo no utilitzo el concepte masculí o femení i ara precisament la primera frase parla d'això, però bueno, és precisament la idea de lo masculí i lo femení des del patriarcat. però ara ho explicarem. De què parlarem ara? Bueno, doncs primer, si el títol té a veure amb les manifestacions artístiques d'allò menstrual, doncs òbviament l'objecte artístic pràcticament és la sang com a tal, sí? Per tant, he volgut començar per aquí en sobre el significat simbòlic de l'art i de la sang en l'art i reflexionar una mica sobre això. Després ja aterrarem en les manifestacions artístiques vinculades a lo menstrual, com quan això esdevé un objecte artístic, sí? Lo que no parlarem és tant d'algunes manifestacions de lo que s'anomena art menstrual, però quan aquest art menstrual té una mirada més, digamos, terapèutica, d'autoconeixement, d'això no parlarem, parlarem com de manifestacions artístiques onde dentro de la categoria d'art, dentro de la història de l'art, sí? I veurem com aquestes manifestacions artístiques al voltant de la menstruació sempre basculen entre, o almenys la selecció que he fet de les que, o sigui, he fet una com una selecció d'obres, basculen en dos sentits. Bé, quan la menstruació serveix per parlar de nosaltres mateixes, és a dir, de les dones, o bé quan aquestes manifestacions artístiques serveixen per parlar pròpiament de la menstruació. Sí? I aquí no és estrictament lineal, però sí que normalment les las primeras manifestaciones artísticas que utilizan la menstruación, que utilizan la sangre como objeto artístico, es en els anys 70, que és quan comença, l'utilitzen per com excusa, diguem, entre cometes excusa, per parlar de coses que li passen a les dones, normalment. I més avançat en el temps, ja en el segle XXI, són manifestacions artístiques que és per parlar de la menstruació pròpiament. I això crec que també té a veure en aquest context de, que s'ha anomenat revolució menstrual, en quant a que ens sentim lliures per parlar de la menstruació pròpiament i per reivindicar conceptes com el sagnat lliure o pròpiament el cicle menstrual, sí? I també he volgut parlar de l'altra manifestació de la sang, que és la sang i el part, ¿vale? Per què? Perquè són els dos fenòmens de la vida de les dones que en les que la sangre de vida. I perquè també el tema de el part i les representacions artístiques al voltant del part no és molt habitual, sí? Llavors, bueno, l'esquema és aquest, el sentit de l'art el sentit de la sang en l'art. L'inici, el context d'on ve tot això i els dos temes que us he comentat, lo menstrual i la llum menstrual com a manifestació artística i quan el part es fa art. Vale. Quan estava revisant textos i reflexionant sobre això de la sang en l'art, clar, és molt interessant reflexionar sobre això. Perquè bueno, ara hi ha una tesis, crec, llegida recentment que està dedicada precisament al tema de la sang i l'art, que és la puc buscar i se la passo a l'Elisa. És llarguíssim de parlar d'això, però jo he establert aquestes idees, aquestes categories de quan s'utilitza o quan s'utilitza la sang en l'art, majoritàriament i sobretot a nivell històric. Doncs, per exemple, hi ha una representació de la sang vinculada a rituals, com poden ser les pintures rupestres, com aquest gran bisó de Altamira, òbviament la major part de les pintures rupestres o estaven pintades o en sang, o en terra i alguns pigmentos minerals, sí? I això no, encara, almenys jo no he llegit cap article, però està la hipòtesi de que precisament la major part de les representacions en sang seria sang menstrual, perquè que per una altra part és bastant lògic, és la sang que més freqüent podien tenir a l'abast, i a la vegada una sang que no passava ni per matar ningú, ni a ningú animal, ni per fer cap herida, sinó que pròpiament el cos ens dona aquesta matèria primera. Sí? Però bueno, això encara no està provat. Però bueno, sang vinculat a rituals. Aquestes tres categories, he posat aquests exemples d'obres d'art, però clar, podien fer de cada categoria tota una història de l'art, una història de l'art visual, ¿vale? O sigui que no és que solo lo de la sang i els rituals sigui en la prehistòria o sigui en les pintures rupestres, sinó que poden resseguir aquest ús de la sang pues, també al llarg de tota una història de l'art i de diferents contextos artístics també. Després, òbviament, la sang i la violència, sí? Totes les representacions bèl·liques, de batalles, de guerres, de actes violents, com és en aquest cas Saturno devorando a su hijo, pues hay una amplíssima quantitat d'imatges en les quals pues, podem vincular es poden vincular aquest ús, sí? O aquesta vinculació de la sang i la violència. I després també, en aquest cas he posat una representació d'una obra contemporània, però que també reflexa aquesta vinculació de l'art, de la sang i la religió. Doncs, el mateix, podíem fer una història de l'art sobre l'ús de la sang i la religió només en les representacions de Cristo, per exemple. Sí? Per tant, bueno, no sé si a vosaltres si us ocorreix algun ús de la sang que s'hagi plasmat a nivell artístic que sigui diferent a aquestes tres categories que plantejo jo. Així, a priori, a mi m'han semblat com les més destacades. Però bueno, podríem pensar i podríem establir també altres.
Pot ser que en resum la sang sempre estigui vinculada a emocions fortes, sempre aquesta, a emocions i sentiments forts, perquè aquí ho engloba tot, no? Perquè
podria ser.
El color vermell és la intensitat, tot això.
Podria ser. A nivell del significat del color vermell, sí que és veritat que està associat a emocions, ja fent una relació entre colors i emocions, és on sempre sentiments forts. Clar, una altra cosa que sempre és vermell és el cor, no? Llavors aquí podríem vincular-lo a l'amor, que també és intens, no? Per altra part, acabo de pensar. Però bueno, pues podria ser. Per què no? Intensitat, art, sang i intensitat, no? Seria? Vale, llavors, us faig una pregunta. No és que estigui d'acord, ni molt menys en el que pregunto, però jo pregunto. Bueno, ara no és... Llavors, jo me pregunto, on està a l'art la sang dels cossos que sagnen com a fet natural de la vida?
Jo t'anava a preguntar abans, que també podríem afegir el títol de sang i fertilitat.
En quin tipus de representacions?
En el part mateix, perquè és algo natural, no?
Clar, però quants parts has vist representats en la història de l'art?
Ja.
Aquesta és la història.
Ja, ahí está
la problemàtica. Ahí está, ahí está. Sí, perquè sí. Fins i tot el Hijo de Dios nace de una mujer, però no hi ha representacions del part de Cristo. Ara hi ha algunes imatges que ens van passant a Nadal, no? Que sale la verge, Mare de Déu parint, però la història de l'art, això no l'ha recollit en cap moment, no? La imatge del naixement és la Verge Maria com si no hagués passat res, no? A la criatura esperant a que vinguin els reis magos. Llavors, això, ja que dius això, per què pot haver passat això? De que no estigui representat ni el part de Cristo ni els parts en general.
Bueno, es que el hombre no es tal. El hombre, el parto es el acto más íntimo de la expresión de la vida entre una mamífera o un algo y algo ahí que él no está.
Él no está y por eso no lo representa, vols dir.
Sí.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Potser també relació amb el que tu deies sobre si no està representat o és perquè no es va voler representar, és perquè trencava amb el sistema aquest patriarcal. És a dir, tornem en aquest ordre natural que hi era abans i potser no els hi convenia.
Potser per conveniència, potser perquè ells no estaven, sí? Potser per una manca de reconeixement de lo que és propi femení, per exemple, no? També per una manca de reconeixement del valor de la maternitat o del fet del part, sí? On està la sang menstrual representada en l'art? En la història de l'art, La història art medieval, art modern, renaixement, barroc, no existeix, no? No. Sí, i fins i tot a nivell d'art contemporani ens costa trobar un artista que treballi la sang menstrual. Imagineu-vos en la història, no? Estic pensant estoy pensando en las artistas barrocas, ¿no? Que ahora la historia de la ya gracias a la dehesa las ha visibilitzat, clar, què pintaven aquestes dones? Com, o sigui, era inaudit pensar que pintessin la seva, la representació del seu cicle menstrual, de la seva menstruació. Era impossible, ni un pat. Espera, el teu company?
No, que potser no hi ha poca sang menstrual en el part, en l'art, perquè es centraven en un altre aspecte de part en si, sinó en la vida, en la llum i l'entrada d'una nova persona en el món. Pot ser que sempre sigui més en això que en la part més física. És un riu.
Però no t'entens molt bé en quina part vols que dius que se centren.
No, que pot ser que hi hagi poca presència de la sang menstrual en l'art, doncs perquè potser a nivell artístic, en el moment on interpreten el part, es centren més en l'entrada d'una nova vida i trobar més llum i més puresa. És una opinió en base.
A mi em venia la reflexió de que la relació amb la sang menstrual anava en contra dels valors d'aquell moment. Vull dir, si les dones
exactament.
No ens atrevíem a tocar la nostra sang menstrual perquè el valor és que és algo fastigós, brut, vull dir, fa dos dies que toquem la nostra sang menstrual, no? Llavors, si no hi ha aquesta relació, no la pots expressar,
efectivament.
No? Ni artísticament, ni...
Però el tabú. Llavors no les representava ningú, ni les artistes, òbviament, ni els homes, ni molt menys. I els parts, bueno, després parlarem del part i per què representava un part o no. No? Alguna cosa
no,
que volies dir?
És una...
Llavors, us pregunto, penseu que hi ha alguna sang vinculada a lo masculí patriarcal? Clarament.
Sí. Tu quan veus un quadre ple de sang i homes en la guerra, sí, allò, sí, jo pensés en això, me vindria això en el cap, m'entens? Sí.
O sigui, la violència en general.
Sí.
Perquè aquest no normalment
sí.
La violència poques vegades ve d'una dona.
Bueno.
També me venim a una cosa, que allò profund de lo femení és invisible. Com que hi ha una energia, com que més enllà del patriarcat i tal, jo sento que potser moltes dones posaven la seva sang menstrual a la terra o feien rituals amb la seva sang menstrual, però quedava dintre d'aquesta esfera d'algo íntim. I que, o sigui, aquesta característica també des de lo sutil pot ser també una raó perquè no és tant cap a fora, sinó cap a dins. No? I això no és ni patriarcal, ni, no? Sinó com algo de l'essència.
De la intimitat.
De la intimitat, de lo sutil, de lo profund que pot portar la sang menstrual també. No?
Mm-hmm.
Jo anava a dir també la violència i a més a més tal com que es pinta, per exemple, el que hem ensenyat abans de la sang de Jesucrist, és algo molt patriarcal, tots prenem la sang d'un home, ell està entre nosaltres, nosaltres enviem per el que diu ell, no, nosaltres ja. No sé com dir-ho, però també quan es pinta no hi ha res, jo crec que l'home sí més patriarcal i home, no bevem, no es veu la sang de la Verge Maria, que és qui dona la vida a Jesús, es veiem.
Sí.
Perquè
igual que en el canvi de lo prepatriarcal a lo patriarcal, perdó repetir tant lo del tema del patriarcal, igual que hi ha una transposició de la idea de deessa al déu, que ja ho comentava una mica abans i crec que ho va dir també la Núria el primer dia, no sé si és el primer dia, però jo se l'he sentit parlar, que hi ha una transposició del valor de la sang menstrual, per exemple, o la sang del part com a sang de vida, a la sang de Cristo, que al final és la idea de la sang del sacrifici, de que mor per nosaltres, de que tal, de que qual, no? Llavors, l'any passat, aquí a la Universitat de Girona, va haver un seminari sobre temes de creació, o sigui, àmbit artístic en un sentit molt ampli, i menstruació, i una dona parlava d'això, de la sang menstrual en l'art també, i deia que contraposava la idea de la sang masculina vinculada a idees com sacrifici, lluita, sempre la idea de hay sang, però és per una causa superior.
Heroica.
Exactament, la idea de l'heroi. I en canvi, la sang femenina sempre és algo a amagar. Sí? Amagar ja està bé si la volem amagar de manera lliure i perquè la volem mantenir a la nostra esfera íntima, perquè això també és molt important, no? El part és una qüestió molt íntima també. Per una altra cosa és perquè aquesta idea d'amagar-la estigui plena de connotacions negatives, de tabús, etc, etc. Pues sí. Bueno, hem arribat a les conclusions que jo volia arribar. digues.
Sí, jo també pensava, aviam, jo representacions en tot l'aspecte d'imatges de semen, tampoc en l'art, jo no el veig enlloc. Vull dir que potser són coses també que...
Sí, que
n'hi ha. Sí, però jo no sabia.
Sí, jo no sé la representes en naixement.
Sí, bé, sembla.
Sí, sí, no sé.
Sí que hi ha.
Com per exemple?
Hi ha col·lusions de quadres clàssics amb el neoclassicisme, no? Hi ha allò de déus que...
Jo li deia el naixement de Venus.
Ai, i ahí...
És a dir, l'aigua, bueno, el mar, aquella espuma, era representada...
No, però de vegades més explícitament.
Ai, ara també tinc al cap alguna cosa, però no, no m'acaba d'arribar.
Hi ha un quadre molt clàssic, a part de gran format, que hi ha una pol·lució espectacular.
I de literatura també hi ha bastantes històries que surten, o sigui, però no són textos, no és
però el sant.
Ai, vull dir, sí.
No,
no, no, no, no és pintura.
No és una cosa que es multipliqui, però n'hi ha algunes de molt específiques.
Vale. Doncs quan apareix la sang dels processos femenins en l'art, doncs és en els anys 70. En els anys 70, a partir de quan es dona aquesta relació que comentava, que iniciava en la presentació anterior, gràcies a la revolució feminista, a la segona onada feminista, hi ha un canvi molt important en l'art, en el sentit fins i tot de què és creació artística, què és la idea de l'artista, sí? I això és gràcies a les artistes feministes d'aquest context, tant d'Europa com dels Estats Units. I és aquí quan comença a visibilitzar-se obres en les que hi ha sang menstrual, que és les que veurem a continuació. Per què? Per què en aquest moment? Per què en aquest feminisme? Bueno, doncs, perquè, bueno, abans d'això he portat aquesta imatge, que és la imatge d'aquest quadre, Nostres cuerpos, nostres vides, perquè és com un símbol precisament de lo que estic dient. Aquest llibre està escrit pel Col·lectivo de Salut de Mujeres de Boston, molt influenciades per les idees feministes d'aquesta segona onada, que és quan és un exemple de lo que es comença a donar en aquest context, que són els grups d'autoconeixement. Llavors, quan iniciem aquest procés de poder parlar dels nostres cossos, que al final té molt a veure amb les nostres vides, a la vegada és quan comencem a fer representacions de la nostra sang a partir de l'art. Sí? I per què, deia jo? Bueno, pues perquè una de les grans frases de la segona onada feminista, si sabeu una mica d'història feminista, doncs sabreu que és aquesta, no? Allò personal és polític. que és una frase que encara que la coneixem sobretot per Kate Miller, en el, que la utilitza en el seu assaig Política sexual, realment la va anunciar Carol Hannis en 1969, que era una figura molt important del moviment de liberació de les dones dels Estats Units. Què significa? Doncs l'objectiu era precisament això, posar en comú les experiències personals en l'estructura, o sigui, fer dialogar les experiències personals i l'estructura política i social. Per tant, això en què es tradueix? Ui, ah, sí, bueno, repetint la imatge, perdó. Doncs, en totes aquestes reivindicacions, en aquesta frase, amaga, diguem, totes aquestes reivindicacions, resignificar les relacions de poder en l'àmbit domèstic, parlar, començar a parlar i visibilitzar la les violències contra les dones, començar a viure la sexualitat femenina lliure, parlar per primera vegada de ginecologia autogestiva, fer un procés d'autoconsciència feminista i femenina i poder obrir la porta a parlar d'orientacions sexuals més enllà de la heteronorma. Sí? Per tant, clar, és que això tot està relacionat en, aquesta, en aquest llibre, no? És el moment en el que comencem a fer processos d'autoconsciència, d'autoconeixement del nostre cos, dels nostres processos, sí? a tornar, i per això aquest context de revolució menstrual, de revolució feminista, té molt a veure amb aquesta tornada que comentava jo al principi de posar en valor o retornar el valor de lo femení del que venim, no? En aquestes societats molt primitives, però no per ello no importants. Llavors, pues, clar, crec que queda super, és lògic pensar per què a partir d'aquí comencen a representar-se la sang menstrual, el part i molts processos que fins a aquest moment la història de l'art no havia visibilitzat. No? Llavors, això, no? L'art esdevé el camp on visibilitza i plasma moltes d'aquestes idees. Us he portat aquesta imatge de una imatge del Woman House, perquè és és un context de molt fèrtil de creació artística femenina i feminista en els anys 70 en els Estats Units, que és dones que van començar a viure en comunitat per crear, sí? Per això es diu Woman House. Crec que no m'equivoco, és en Califòrnia on estan. I aquí destaca sobretot diverses artistes, però sobretot Judy Chicago, en quant a les representacions artístiques que us mostraré ara, però és un lloc d'una gran creativitat, d'una gran creació, i que comencen a fer obres molt diferents, però també en formats molt diferents, com la instal·lació, la performance. Ella comencen a dignificar aquestes formes artístiques que fins a aquest moment s'havien considerat menors, també utilitzant com el que se considera precisament artes menores en la història de l'arte, el bordado, totes aquestes arts. I imatges molt revolucionàries. Ara és quan parlarem sobretot d'això, de quan el menstrual esdevé la manifestació artística. Us he portat aquesta perquè he fet com un recorregut cronològic, no? Previ fins i tot a la Woman House, ara de la que us mostraré ara imatges de Judith Chicago, obres de Judith Chicago. Tenim aquesta, no? Vagina Painting, del 1965, que és un videopoema. Sí? És una performance gravada i acompanyada d'aquest petit poema. No? Dice, un hombre piensa, pienso, luego existo. No? Famosa frase del filósofo. Y ella comporta, ¿no? Yo soy una mujer que siento que sangro, luego existo, ¿no? Y entonces, bueno, pues ella es una creación bastante, bastante power, ¿no? Aquí ella va tirando sangre como si fuera la, como si la sangre le, bueno, no sé si lo veis. ¿Veis el? Va pintando, tiene un pincel grande en la vagina y va pintando el suelo, haciendo precisamente como si la vagina pintara. ¿Veis? Que se ve poco el contraste de la imagen. Pero es como una brocha grande y ella va tomando diferentes posturas y pasando por el suelo la brocha para pintar, ¿no? Es como retomar esta idea de que las mujeres dejan ahí la penjada de la seva sangre menstrual, que seguramente en las sociedades primitivas pues pasaba, ¿no?
Porque,
bueno, sí, también, torna a pasar.
No, aquí ho recuperem, però hi ha llocs que continuen, s'ajupen i s'imposen.
Sí. Sí, sí, ahora el sangrado libre nos parece revolucionario a nosotras, pero sigue, sí, no ha dejado de suceder. Ya en el contexto del Woman House y a través de la figura de Judith Chicago, entonces tenemos aquest gravat que le hem vist aquest matí como a señal de aquesta tornada al valor de lo femení, que es precisamente una de las primeras manifestaciones de sang menstrual en el art. Pues eso, que es directamente su tampón saliendo por la vagina ensangrentado. También de Judith Chicago tenim aquest menstruation bathroom, que és molt curiós perquè òbviament és lo que vol és dignificar la menstruació, lo que vol és visibilitzar com és la gestió del sagnant a través de compreses de tela, de tampones, de compreses ja usades i ensangrentades, de diferents productes, no? Utilitzats, incluso la sangre menstrual en el suelo, però ella també lo que quería representar són les cabañas de menstruació donde algunes societats que dignificaban la menstruación como un proceso introspectivo que dignificado, que las mujeres necesitaban retirarse para descansar, pues ella lo que quiere es recrear estas cabañas de menstruación. O sea que no solo es visibilizar la menstruación y cómo se gestiona la menstruación en este contexto, sino de nuevo hacer una conexión con otros tiempos en los que la menstruación era diferente. Sí, no, me refiero a este tiempo ahora, pero que ella lo que quería conectar con ese pasado del que venimos realmente.
Pero este pasado aquí, pero esto es presente. O sea, hay tantos lugares.
Sí,
de la
sí.
Quiero decir que estamos a veces muy eurocéntricos, ¿no?
Sí, bueno, porque es su mentalidad también. Quiero decir, ella lo hace con la idea esa, pero sí que es verdad, claro. También depende del contexto y depende de la situación, porque en Nepal existe el chaupaudi, que es esto también, las mujeres se retiran a menstruar, pero porque las consideran impuras. Entonces, claro, a ver, depende de, o sea, ha habido y hay lugares en los que esto se hace con toda la dignidad del mundo, pero el chaupaudi, que en principio ya no es legal, se sigue haciendo en muchas comunidades del Nepal y es todo lo contrario. Y además muchas mujeres también en la India, en Nepal, no pueden entrar en los templos cuando menstruan, las consideran impuras y hay muchas mujeres que mueren por la práctica del chaupaudi, porque están en estas, que no son cabañas, son cuevas, los sitios que encuentran, en malas condiciones. ¿Tú les di alguna cosa?
Sí, yo quería preguntar, porque has mencionado la historia del tema del sangre libre.
Sí.
¿Qué es?
Ah, Bueno, pues el sangna yura és precisament no utilitzar cap, cap producte per recollir el sangnat. Llavors, depèn de les teves les circumstàncies de vida i la, i la, i la dinàmica que portis, clar, doncs hi ha tècniques per ensenyar-nos a contenir la sangre i decidir quan expulsar-la.
No? O sigui, és, per les cultures és impensable que nosaltres llancem a una paperera la sang que se l'emporti quan està plena d'informació.
I com, també és la idea de que la sang torni a la terra. Però clar, és, o sea, és, com, és molt revolucionari, és un fet molt revolucionari, no? Però no sempre és fàcil fer-lo. No? Depèn de les dinàmiques en les que estés, aquí me refiero, en Occidente. Sí?
Això era la part més que no tenia les, en el llibre cita. Era la part de Sierra de Mí.
Sí.
De la part de...
Sí. Bueno, també està la, alguns plantejaments de si te manches no passa nada. Que també és això, no? Que és la sangre menstrual. Parece un residuo y no, todo lo contrario.
S'han fet experiments.
Digues.
Que s'han fet experiments socials sobre
sí.
Dones que, bueno, es manxa, no es manxa, es manxa amb sang falsa i a veure què fa la gent,
sí.
Molta gent es riu. I d'altres que també et sobten d'homes que la veuen així i es treuen la sudadera o el que sigui i li diu té, vés-te'n, que t'has manxat.
Sí, la volen tapar.
Sí, i en canvi també hi ha els casos de les dones que es riuen d'això i en plan, no entenc de què te rius, no? Bueno, en aquell vídeo almenys.
Sí, 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 jo també l'he vist.
Sí, sí.
Bueno, seguim? Després volia, us he volgut portar aquest de la Judith Chicago perquè no és sangre menstrual ni és part, però a mi em sembla espectacular aquesta obra. Està en el Museu d'Art Contemporani de Boston i se titula així, The Dinner Party, la fiesta, una cena. ¿Y qué fiesta es? Pues la fiesta de las mujeres de la historia. Y tiene, tiene esta forma triangular, muy vinculada con lo femenino, y cada servicio es una dona de la historia. Aquí es veu, creo, Virginia Woolf, pues está Leonor de Aquitania, está Hipatia, hay moltes dones de toda la historia. Y está así, encara está exposat avui dia, des dels anys 70, sí, una sala entera per a ell. Jo encara estic pendent d'anar a Boston per veure perquè moriré de gusto. I bueno, cada servei doncs, la representa pues, com una estètica bastante vulvil, no? És com una, la vulva de cada personatge. Vale, seguint en aquesta idea de l'utilitzar diferents formats artístics com la performance, tenim la Carol Shinman, que fa aquesta performance a través de la qual va traient un fil que es va també tacant, hi ha altres experiències més recents semblants que bueno, mostra això com el fil de la menstruació i també la idea de que és el fil de la continuïtat de la vida. Això ara veurem un altre semblant. Tenim a la Bali Esport, ella té una, diverses obres, us he portat aquesta, que es diu la Verge del Naixement, i bueno, aquí com moltes lectures que es poden fer, té aquesta pose com de la pietat, pràcticament, que li falta el cos de Cristo sostenint, però també en les cames obertes, en la idea vinculada al part o a la menstruació, en aquesta roba vermella, i que ella està sobre una rentadora per la idea també de, bueno, de sortir d'aquesta idea del mandato de la dona patriarcal que tiene que estar en casa ocupada de las labores de la casa. És molt power aquesta imatge. Aquest cas, una artista xilena, Cecilia Vicuña, arte de Ángel de la menstruación, igual que aquesta del fil, doncs aquí també ella mostra com una danzante en el fil vermell, el hilo rojo de la vida de les mujeres. També de Cecilia Vicuña, esta és del 70 i aquesta ja és del segle XXI, ¿vale? Però aquesta és molt representativa de la seva obra, és molt coneguda aquesta instal·lació. Es diu Kipu Boom, ¿no? Que significa Kipu, són estas cordes en nusos que utilitzaven els incas per anar guardant les seves coses. I també crec que servien com per fer càlculs, el que passa que eren de diferents colors, però ella les fa vermells i añade boom, que significa útero, com la idea de que l'útero guarda totes les memòries dels cossos, no? Del cos del present i de les memòries anteriores. Llavors, no sé on està, però no sé si està permanente, però ha estat exposta en la Tate Modern, o sea, que en Londres, que quiero decir que ha estado o está en un museo súper reconocido. A mí me parece muy chulo. ¿Qué más? Ana Mendieta, con esta obra que se llama Body Tracks, del 74. Aquesta obra és molt interessant perquè és la traducció d'obres d'un artista que a mi, quan estudiava Història de l'Art i no sabia que les dones també feien art, m'encantava, que se llama Yves Klein. Sí? No sé, historiadors d'aquí, historiadors de l'art. Que es el que patentó este color de el azul Klein, el color azul eléctrico, y que moltes obres seves són aquestes, ¿sí? Él feia son lienzos, pero feia com una especie de performance, las mujeres iban paseando y iban plasmando su cuerpo en el lienzo, en la pared. Entonces, Ana Mendieta fa una relectura totalment diferent utilitzant. Es ella como artista la que pinta, ya no es el hombre que pinta el cuerpo de las mujeres, sino yo, artista mujer, pinto, y además no pinto de azul, pinto de rojo, ¿sí? Que es la sangre, el color de la sangre menstrual. Y deja, veis que ella pinta y lo hace con sus propias manos, ¿sí? También la idea esta de no pinto mi cuerpo, sino pinto yo, porque me coloco en el nivel de artista, de mujer artista, que era algo que pues venían reivindicando las mujeres en este contexto. Ay, ¿qué he hecho? Vale. Más avanzado en el tiempo, una obra que me parece muy espectacular, es toda una lámpara, sí, súper clásica y tal, pero feta en tampons. La Joana Vasconcelos. Aquí ja comencem a parlar, veieu, ja en el segle XXI, a parlar de la menstruació per parlar de la menstruació. ¿Sí? Continuarem parlant de la menstruació per parlar de nosaltres o de coses que ens passen, però esto es algo que es bastante característico de las manifestaciones artísticas que utilizan lo menstrual, pero ya en el segle XXI. Llavors, Luis Bourgeois, també recogiendo una obra d'esta gran artista ja del siglo XXI, en el que també reivindica el valor de la sangre, ¿sí? Y lo contrapone pues, a otros usos de la sangre para la violencia, para el peligro, para la envidia, ¿sí? Para la culpa, pero bueno, el rojo es el color, en principio, de la sangre. Esta serie de Christine Cowell Post, ya también del siglo XXI, que me parece muy interesante, pero son amazonas que van representan fets propis de lo femenino, la que representa la menstruación, la maternitat, aquesta està parint, sí? I és per contraposar la idea que també tenim de les amazones, de les dones guerreres, que comentàvem abans en un company vostre, que quan parlem de matriarcat i tot això, a vegades diuen, no, és que també hi ha societat on hi havia dones guerreres, sí, però això no és no, com les amazones com el símbol d'això, no, les mujeres també estaven en la guerra, vale, sí, igual que les dones cazaven, si una cosa no quita l'altra, però altra cosa és que això signifiqués que hi havia un matriarcat, no té res a veure, perquè són coses diferents. I aquesta artista doncs, vol resignificar la idea de les amazones precisament dient, sí, les amazones eren guerreres, però també eren dones que parien, dones que menstruaven, sí? Dones que criaven. Aquí un exemple de, també més actual, de menstruando con orgullo, ¿no? O sea, ya no me importa manchar, como decíamos antes, lo muestro, y además con orgullo y dignidad. Entonces este también sería pues un ejemplo de hago arte de la menstruación por la menstruación en sí. La Jane Lewis, que es un beauty in blood, que esto ya es un proceso es un proyecto fotográfico que lo que consiste es en que la propia sangre menstrual es el como el objeto protagonista de la fotografía y lo que busca es fotografiar los diferentes matices y cambios de la sangre menstrual cuando la recogemos y en este caso, bueno, la entregamos a la tierra tal vez, pero a través del agua y del inodoro, que también es lo que más o menos, a no ser que lo entreguemos a las plantas o tengamos un jardín, lo que más a mano tenemos para devolver la sangre a la tierra en estos contextos occidentales. Lo de las plantas, es muy buena la sangre menstrual para las plantas, que lo sepáis. Y aquesta performance fotografiada també, que és molt, crec que, no sé, igual és bastant coneguda o la coneixeu, que és la Rupi Kaur, i és molt coneguda perquè eliminada de les xarxes socials, censurada en les xarxes socials. Perquè ella va posar aquesta imatge en concreta, que és una de les més representatives de tota la sèrie, i la van censurar en Instagram. Sí, causó bastante revuelo el tema, perquè, bueno, pues esto del patriarcado todavía está vigente, ¿no? Y podemos seguir enseñando la sangre de la guerra en horario de máxima audiencia y horario infantil, pero en Instagram no podemos sacar ni la sangre menstrual ni un pezón de una amamantando, ¿no? Vale, y aquí otro ejemplo, ya también vinculado a esto del bordado y el dignificar las artes menores en concreto, que es titulado Menstruando es normal, menstruar es normal, del 2016. Y bueno, son diferentes intervenciones de esta artista en la que, bueno, pues va bordando cosas en un tampón, en la típica, ¿cómo se llamaba esto?
Bastidor.
El bastidor de bordar y coser, y también fa intervenciones en compresas, bueno, ya es como... Y algunas intervenciones como molt experimentals, ¿no? Vale. Y pasem a l'altre ús de la sang com a sang de vida i plasmada en les manifestacions artístiques. Jo us he portat sobretot creacions que estan recopilades en un llibre que es diu així, El part motiu de creació social i artística, que va estar creat per el Migjorn Casa de Naixement, Naixements, que crec que Núria ja va parlar de Migjorn en les seves presentacions, per commemorar el no sé què aniversari de la casa, o sigui, el 20 aniversari, 25 aniversari de la casa de Migjorn, van fer diferents propostes i una va ser aquesta, part d'una exposició que després es va recopilar en aquest llibre. El plantejament d'aquest projecte és molt interessant perquè elles el que volen és vincular o donar reconeixement del part i la maternitat com una funció social, sí? I una funció social i artística, com un motiu de creació social i artística. Per què? Perquè en el part, la maternitat, és un moment transcendent de l'existència humana i elles ho van voler elevar a categoria artística per mostrar-lo amb tota la bellesa, tota la tendresa que implica, més enllà de la idea, de l'imaginari col·lectiu que tenim del part com una cosa terrible. Sí? I també planteja la idea de que a partir de totes les ganàncies de la igualtat i que les dones ja són reconegudes en altres àmbits i aspectes a nivell professional, etcètera, etcètera, i que també el que hem de treballar és en donar valor al nostre fet diferencial. El nostre fet diferencial pot ser menstruar amb dignitat, però també pot ser la maternitat o el part. Sí? I llavors, elles parlen de la funció social de la maternitat, quines implicacions té? Pues algo que sembla que no es posa en valor, que quan una dona tria lliurement la seva maternitat, el que està fent és posar el seu temps, la seva energia, part de la seva vida professional i personal al servei de la propera generació. I això hauria de ser una cosa molt gran, no? Perquè al final estem al servei, sí? I en canvi, doncs, no sempre se valora així, sí? I elles també parlen de, precisament, del part com un dels fets diferencials de les dones que hem de recuperar com a fet transversal, universal i atemporal, afegeixo jo, no? Perquè és un fet que ens atravessa a totes les persones del món, de qualsevol cultura, de qualsevol país, de qualsevol sexe o gènere, perquè tothom o és dona i té la capacitat de parir, encara que no ho faci, o ha estat parit per una dona. Per tant, tothom, com a gent activa o passiva, no? O que la criatura també és activa en el moment del parto, ha viscut aquest fenomen, aquest fet. Per tant, pues és una cosa que ens atravessa a tothom. Sobre les obres, he fet una petita selecció, sí? I bueno, això ja és una qüestió, bueno, això ho diria al final, però comencem per aquesta. Diu, se titula Òvul fecundat i cicle menstrual. És un brodat, també en aquesta idea de recuperar el cosí, com la pròpia autora ho diu, recuperar el cosí com a llenguatge matern, primitiu i ancestral. Sí? Avui dia cosí és revolucionari, diria jo, perquè estem en un món en el que si se trenca un mitjó, te compres un altre. Llavors, cosí és revolucionari i més si el que cosim és això, un òvul fecundat i l'evolució de l'òvul, del folicle en aquest cas, i l'òvul i el corpo luteo al llarg del cicle menstrual. A més, té tot el sentit que sigui aquest brodat perquè ella ho va fer per la portada d'un poemari d'una altra artista que és que es titula Diario de ciclos fèrtils. Després d'aquest òvul fecundat o cicle menstrual passem al reflexe de la fertilitat. No sé si sabeu que això que veiem aquí és com els estrògens se visibilitzen, diguem, en la saliva. Sí? Els estrògens també les làgrimes estan, no sé com dir-ho, se manifesta la pujada d'estrogen en la saliva, en les làgrimes, no? Òbviament en la sangre, i quan es veu a través d'un microscopi, es veu així, com si fos una falguera. I llavors, com a símbol de fertilitat, aquestes tres dones van fer aquesta fotografia, no? D'una falguera i de les falgueres de la manifestació dels estrògens en la saliva. Vale. De l'òvul fecundat a la fertilitat passem al part i naixement, aquesta obra de Montse Catalán i Morera, que també aquesta us la va posar Núria el primer dia, no? Ella el que vol transmetre és precisament crear diferents postures de part per visibilitzar el fet de parir des de la llibertat de moviment, la confiança i en companyia. Sí? Perquè si aquí veieu, aquesta està en companyia, acompanyada de la llevadora. Algunes d'aquestes obres es van fer expressament per aquesta exposició de Mitjorn, que era del 2019, per això moltes són del 2019, però altres ja existien, com la primera, no? Aquesta també ens parla del moment del part, en aquest cas de Tana Ruiz, es titula Sala de part, i és la seva vivència del part, sí? Vull llegir-vos una part, sí? I ella tradueix aquesta vivència al format artístic. Diu: a la sala de dilatació, diferents metges entraven i sense paraules t'introduïen la mà enguantada per a veure quan havies dilatat. Si et posaves a la gatzoneta per alleujar el dolor lumbar, les infermeres es renyaven i manaven tombar-te a la llitera. No explicaven res del que et feien. Tot això donava a entendre que havies de ser passiva. El part era alguna cosa que et feien sense tu, per obtenir un nen. I aquí la meva figura, sense mans ni peus, és a dir, sense poder fer o moure's. Vaig passar l'embaràs i el part sense el pare, però després del part em van portar a l'habitació un paper per al registre on el primer que posava era nom del pare. Per això la meva criatura innocent és separada de la mare i transformada per la balança de la justícia en un paper que acabarà abocat en la catifa, territori del pare com a possessió més. Bueno, és la seva experiència. Sí? I això és el que veiem, no? El que acabo de llegir, com la seva criatura neix, ella sense poder moure, i com això, aquest nen passa aquesta balança com a representació de les lleis i d'una manera de com hem de ser mares. No? Sempre, en principi, ha d'haver un pare. Després del part, pues, què ve? La placenta. Sí? I aquesta és una empremta de placenta. Les artistes l'acompanyen de la frase com de, que la placenta és una font inagotable d'amor. Aquesta fotografia és de Ana Álvarez Recalde, una artista que titula este autorretrat en part El naixement de la meva filla. Diu que ella el que vol és mostrar ni una maternitat santificada ni virginal, vinculat a aquestes idees a la religió, a l'art, a la ciència. Ella vol plasmar el part com una experiència sexual i plaent, lliure de qualsevol càstig o vergonya. També una maternitat poderosa que també pareix una dona, una nova dona. No només pareix la criatura, sinó també una nova dona. I aquest altre, que era una instal·lació d'aquesta exposició de Millor, que es titula Celebració, d'un col·lectiu d'artistes que es diu Les Tricotorres. I una mica lo que ve a dir és un cant a la sang, no? Un cant a la sang de la menstruació, als loquis de la quarantena, a la sang com a símbol de vida i del poder de la dona. I una mica aquesta obra com que tanca el cercle, no? d'aquesta funció de la sang en l'art, vinculada a la violència, al ritual, a la religió, i aquesta el que ens mostra és precisament això, el valor de la sang de la vida. Ja sigui la menstrual, ja sigui els loquis, ja sigui el part, però que aquesta és la sang dels cossos que neixen, que sangren naturalment. I acabo, si em permeteu, llegint un poema, també recopilat en aquest llibre, que es diu Parto. No? Diu, los mares de mi cuerpo se aceleran, anunciando la primavera. Se aceleran, me sacuden las olas y me dejo llevar por la danza ancestral. Y me dejo llevar, me dejo morir, me dejo caer, me dejo sentir, me dejo ser, nacer, vivir. La tierra me da fuerza, late dentro de mí. Soy volcán, soy la vida, que ya quiere salir. Me dejo morir, me dejo caer, me dejo sentir, me dejo ser, nacer, vivir. Dos luceros que brillan desde el fondo del mar han llegado a la orilla de un nuevo despertar. I en això acabem. Sí, si volem comentar. S'hem passat 10 minuts, però bueno, entre el que hem comentat i el retard no estan. Doncs bueno, això, no sé si teniu alguna pregunta, algun comentari. I si no, moltíssimes gràcies per estar aquí i per les vostres aportacions també.
Gràcies per la recopilació que has fet de tant de temps
i de tant. Sí, sí. És molta quantitat d'informació, no? Però bueno. Pues sí que es verdad que hay como un buit. No saben por qué, pero sí que las historiadoras del arte que lo han trabajado sí que lo notan, sí, lo marcan. Bueno, no sé, els anys 70, 60-70 té molt a veure a les reivindicacions de la segona onada feminista i com l'art de les artistes es fa eco de tot això, llavors té molt de sentit que sigui així en els 70, avançat el 70, i després pues és que és quan el context aquest de la revolució menstrual, les que parlen d'això, que no són moltes, aquí teniu una en aquesta revista que està en els textos inicials, hi ha molta feina feta al llarg del 70, 80, 90, però és el segle XXI quan això agafa força. Estem en el 2024, fa 10-15 anys és quan va començar tota una línia molt, molt potent des de diferents àmbits, feminisme, salut, art també, no? A visibilitzar la menstruació, a parlar de nou de la ecologia autogestiva, i és com un reflex de lo que passa en la societat. Llavors jo crec que és que són dos moments especials en els quals la menstruació ocupa un lloc important en la societat. No en tota, però bueno. Això.
Bueno, i no sé, no és tant una pregunta ni res, sinó és una percepció que he tingut sobre l'art, que va molt compartir amb nosaltres, que diguem que a les imatges que eren més sobre la menstruació, jo soc una persona, no fas tu cosa. O sigui, mai me fa res. Però sí que bueno, au, se me removia per dintre d'una manera no violenta, però sí una miqueta com, ostres, què està passant aquí? Se'n voltava, no? Que a mi m'estava una miqueta més irritat, no? En canvi, amb les del part, doncs, no sé, saps? Me'n sentia, doncs, m'hi acostava més, no? Interiorment, a les imatges, clar, no era com una...
Bueno... Sí, està bé aquesta reflexió, no sé, tu sabràs.
I no és que em faci fàstica en si, no? Però bueno, no sé, però, no sé, com, uau, quantes imatges, no? De menstruació, menstruació, que em sembla estupenda, no?
Però... Pues això és una petita selecció, o sigui...
Ja,
no sé, a lo millor és que fins i tot el tabú de la menstruació és més gran que el del part, perquè al final tu saps que has nascut de la teva mare, però no sé si, no, però no sé què tant ella t'ha mostrat la seva menstruació, per exemple.
Com a tal no, com a tal mai dir, Alexter.
Home, no, sí, però no sé, l'has vist menstruar, has vist la seva sang, bueno, això. Això depèn, o sigui, la relació, no sé, pensa a veure per què. Te causa més cosa la sang de la menstruació que el part. Hombre, igual és que en les del part no hi ha tant de sang en les que he mostrat, no sé.
No sé.
Esta és la més, així,
sí,
no? Sí, clar, molt més que...
No, suposo perquè, a veure, sobretot en la societat occidental, com que sent la partida de no fem servir teixits naturals i els reciclem, no? Això ha anat allunyant una mica. Abans era més freqüent perquè les iaies feien servir roba i aleshores la posaven, les tenien i anaven perdent, diguem, la intensitat de la sang, perquè és un producte que no se'n va ràpidament. Aleshores, ara, amb l'utilització de compreses,
tampons,
etcètera, que tot ho llences, no perds l'habitud, diguem, l'hàbit d'estar més en contacte amb això. Ara, potser amb les copes menstruals, aquestes coses, retorna una mica, però si no, no. Hi ha com un buit on es va allunyar bastant.
Sí que és veritat que a nivell social, clar, precisament l'ús d'aquests productes el que fa és allunyar-te de l'experiència menstrual, tant a tu com a la resta de persones amb les que vius. Llavors, perquè a més tots els missatges és que no se note, que no se vea, que no huela, llavors això té un pes al final, simbòlic.
Però això, per exemple, no és comú a tots els països europeus, perquè hi ha països europeus encara on fan servir productes molt més naturals i on pots trobar gent pel carrer, dones o noies, que tenen una taca. Aquí és com una cosa allò tremenda, no? Si de cop i volta veus allò o li dones alguna cosa perquè es tapi, com si no sigui que passés, no? Però hi ha països centroeuropeus, per exemple, o de l'est,
És molt més normal. És on el capitalisme ha arribat més, potser. Perquè els tampons i tot això té molt a veure amb l'arribada i establiment del capitalisme, perquè la qüestió és la idea de la igualtat i que la dona no se noti que menstrui i que siga produint. No sé, yo creo que son cosas son dos cosas diferentes. Yo creo que la sangre menstrual está más asociada a la idea del residuo, ¿no? Y que presión es fofàstic, més que a la idea de que sea perquè lo vinculem a la violència i pressió no la acceptem. Perquè es que se pensa que la sangre menstrual es un residuo, igual que orinas o defecas es la menstruación, y no es así, no es un residuo. No, jo vaig dir a un amic que em va dir: "Ai, és que, claro, és que no, pues la seva parella també, pues la copa menstrual, és que me decía a mi, es que a mi me da un poco de asco ver la sangre de la copa menstrual de mi pareja y tal." Y yo le dije: "Pues mira, gracias a eso tienes un hijo." Claro. Es tan sencillo como eso, o sea, que tú sabrás lo que el cambio de chip que has de fer. Así que yo. Doncs, bueno, es poden quedar aquí més estona, però...